el perquè de tot plegat.
10:45 a la tertúlia, afegim Pere Navarro, secretari primer de la Mesa del Parlament, exprimer secretari del PSC, exalcalde de Terrassa. Bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, gràcies.
Com està?
Bé, molt bé.
Bé?
Bé. Sí, sí.
Alliberat?
Alliberat, des del punt de vista, abans ho comentàvem, des del punt de vista de la pressió, diguem-ne, mediàtica, de sempre estar present, doncs potser una mica sí, però des del punt de vista de l'activitat del dia a dia no, perquè continuo molt actiu i continuo doncs, molt preocupat doncs, per veure com, va, com evoluciona la situació al país. I quan dic el país dic Catalunya, però també podria dir Espanya.
Dorm millor o descansa millor ara?
Dormo millor.
Més?
Millor.
I el cap de setmana deu ser fantàstic, no?
Ara tinc algun cap de setmana... Recordi que jo havia sigut regidor de Cultura, regidor de Participació Ciutadana, després alcalde, i després primer secretari del PSC i diputat. I, per tant, els caps de setmana és alguna cosa que no existeix. És a dir, un treball a 7 dies a la setmana, 14 hores al dia, i ara doncs, hi ha algun cap de setmana que puc estar més alliberat.
Fa més bona cara, eh?
I va molt bé perquè... Perquè moltes vegades estàs amb l'urgent i, per tant, intentes llegir titulars, llegir alguns articles, notícies, i va molt bé perquè ara pots llegir coses més de fons, alguns llibres que t'interessen, i pots crear més, com li diríem, fons d'armari.
Fons d'armari. De seguida parlem de coses de l'actualitat, o més de l'actualitat del PSC, però no em puc escapar sense preguntar-li què em pensa... de la decisió de la Fiscalia General de l'Estat de querellar-se contra el president de la Generalitat, contra la vicepresidenta i contra la consellera d'Ensenyament.
Jo crec que és una barbaritat. No per la Fiscalia General de l'Estat o perquè algun jutge pugui acceptar a tràmit aquesta querella, sinó perquè la gestió que n'ha fet i que n'està fent el govern de Mariano Rajoy és desastrosa. Un pot estar d'acord o no amb la consulta o amb aquesta succedània, amb el que, és igual, amb el que sigui, el que va passar el dia 9 de novembre. Pot estar d'acord o no, però és veritat que moltes persones es van mobilitzar i amb un sentit molt determinat i, per tant, un president del govern d'Espanya responsable que vulgui solucionar els problemes, el que ha de fer és moltes coses, però el que no ha de fer és presentar una querella, perquè ara estem més lluny del diàleg que el que estàvem abans.
És impossible ja el diàleg des de Catalunya amb el govern de l'Estat, ara?
Jo crec que el diàleg mai és impossible. Sempre s'ha de provar. Escolti'm, quan hi ha hagut conflictes gravíssims, al final s'han arreglat amb diàleg, perquè quan estem parlant de que hi ha tants i tants i tants ciutadans que demanen una opció, que és la independència, que és tan legítima com altres, o altres que demanem doncs, un model federal, o altres... En definitiva, quan tantes persones demanem un canvi... doncs és evident que l'únic camí per arribar a aquest canvi és el diàleg. Ara també li he de dir una altra cosa. Avui els responsables del govern de Catalunya i del govern d'Espanya estan molt atrapats pels seus entorns i pel recorregut que han fet. És a dir, i en un procés de negociació sempre tu has de tenir un marge per poder acostar-te a les posicions de l'altre. En aquest moment jo no veig a Mariano Rajoy i a Artur Mas que siguin capaços, que estiguin en una situació en la qual els hi permeti acostar-se a les posicions de l'altre per arribar a un acord.
Va votar el 9-N?
No.
No.
No vaig rebre una targeta censal per anar a votar, no vaig veure que hi hagués una campanya, no vaig veure que hi hagués unes meses triades, diguem-ne, per sorteig, etc. Jo crec que s'ha de votar. Jo crec que això només es soluciona votant, però no així. Mm.
Què hauria votat?
No vaig anar a votar, per tant no em vaig sentir
interpel·lat.
Però bueno, és una pregunta amb la qual jo tampoc hi estic d'acord, perquè jo que he parlat diverses vegades amb el senyor Stefan Dion, que, com vostè sap, va fer la llei de claretat al Canadà per poder fer els referèndums al Quebec, doncs aquesta pregunta, evidentment, no superava una llei de claretat, perquè era de tot menys clara. Però en qualsevol cas, és igual. Això es soluciona votant. Però jo prefereixo votar un acord i no una ruptura. Per tant, la meva actuació política, vostè em preguntava abans, va adreçada a intentar que hi pugui haver un acord entre Catalunya i la resta d'Espanya.
Vostè, si féssim el recorregut per tota la seva època com a primer secretari del PSC, un dels punts, diríem, que també va marcar, també, dic, no l'únic, en absolut, perquè va marcar el seu recorregut com a capdavanter a les polítiques del PSC, va ser el pols que va mantenir en determinats diputats i exdiputats del partit, parlant de Joan Ignasi Elena, de Montserrat Tura, de Marina Geli, d'Antoni Castells, de Joaquim Nadal, que ja s'estan preparant per deixar el partit i crear una nova formació socialista i catalanista. Li pregunto, si això que faran ara aquests exconsellers ho haguessin fet durant el seu mandat, vostè encara continuaria sent primer secretari del PSC?
Aquesta és una pregunta molt difícil de contestar. El que sí que li puc dir és que jo sospito que aquestes persones fa molt temps que estan preparant aquesta sortida, que fa molt temps que pensen diferent del que pensa el conjunt del partit, del que ha pensat el Partit Socialista i el que ha defensat al llarg de tota la seva, diguem-ne, història política. Per tant, han patit una evolució que jo els hi respecto.
Però vostè va ser víctima d'aquesta crispació interna?
En qualsevol cas, hi ha una qüestió que s'ha de demanar, i sobretot a persones que han tingut altíssimes responsabilitats, que és coherència. El senyor Quim Nadal, jo el vaig fer membre de la... el vaig mantenir com a president del grup parlamentari i després vaig proposar que fos vicepresident del Parlament. A la senyora Marina Geli la vaig posar a les llistes que jo encapçalava al Parlament de Catalunya. Amb el senyor Antoni Castells, que hem tingut converses i que jo crec que ens respectem, jo almenys amb ell el respecto, jo crec que ell a mi també, des del punt de vista personal, el senyor Antoni Castells va tenir un paper molt rellevant a l'any 2012, si se'n recorda, és que ara... passen els anys, sembla que siguin segles. L'any 2012 estàvem parlant del pacte fiscal i el principal assessor meu pel que fa al pacte fiscal era Toni Castells, amb el que em reunia i amb què ens intercanviàvem documents, i per tant va ser un col·laborador molt estret d'aquesta proposta que finalment va defensar el PSC. Per tant, jo el que li deia, jo demano coherència a aquestes persones i jo crec que en el seu recorregut i en la seva posició davant d'un partit socialista que sempre ha actuat i ha debatut els temes democràticament, jo crec que ha faltat aquesta coherència.
Però aquí sempre hi ha un emissor i un receptor. Vostè no s'imaginava quan va oferir el càrrec per exemple, a Joaquim Nadal, que ell ja estava potser més fora que dins?
No, la veritat és que els plantejaments d'aquestes persones eren plantejaments que, evidentment, formaven part... hi havia algun tipus de discrepància, però en cap cas estaven fora del que ha sigut sempre el PSC. El PSC és la suma de moltes sensibilitats i això ha sigut un inconvenient a vegades i jo crec que ha sigut la gran avantatge, perquè el PSC, i a vegades ho hem comentat aquí, representa una part molt important de diferents sectors del poble de Catalunya. I per tant aquestes persones estaven en un determinat sector, però evidentment el que alguna vegada m'ha molestat, sobretot, és que algú hagi volgut patrimonialitzar la marca PSC, perquè el PSC no és de ningú, és dels ciutadans que tenen una visió d'Espanya, un model d'Espanya doncs més plural que el que tenim avui, un model de societat més solidari que el que tenim avui. A Catalunya hi ha 1,5 milió de pobres, ningú en parla, és igual. Però són persones que cada dia pateixen. Bé, doncs aquest és el PSC que jo he defensat sempre.
No em va contestar la pregunta si encara continua pensant que hagués estat continuant sent el primer secretari del PSC si no hagués hagut aquest merder.
La veritat és que la meva decisió de no continuar sent primer secretari del PSC va venir donada perquè jo pensava que s'havien de continuar fent una sèrie d'esforços i una sèrie de plantejaments en el partit i no vaig obtenir suficients suports per poder-ho tirar endavant.
És Miquel Iceta la persona adequada?
Des del primer moment jo vaig pensar que sí. De fet, el Miquel Iceta és una persona, vostè ho sap, que evidentment ha tingut càrrecs de responsabilitat, de molta alta responsabilitat en el partit, però que jo el vaig nomenar president de la Fundació Campalans. Uh-huh. Jo volia convertir, de fet així va ser, a la Fundació Campalans amb el laboratori d'idees del partit. I en Miquel Iceta doncs, va ser una persona molt, molt, molt destacada a l'hora d'elaborar aquesta proposta de model federal i de reforma de la Constitució.
Fa uns moments, a la cadira que vostè sap, hi havia la vicepresidenta del govern català, Joan Ortega, que ha comentat que si fos per ella esgotaria la legislatura. Per esgotar la legislatura, si no hi ha Esquerra, s'haurà de pactar els pressupostos amb algú altre. Es poden, evidentment, prorrogar, però el més normal, com s'ha parlat, és que sigui amb el PSC. Vostè descarta que a hores d'ara no hi hagi eleccions anticipades i que el PSC pugui donar suport?
Jo li he de dir una cosa, senyor Basté. Amb qui té experiència el senyor Mas a pactar pressupostos amb el Partit Popular, que n'ha pactat dos. Fa dos anys va pactar dos pressupostos amb el Partit Popular, per tant aquesta també és una opció que està oberta i jo els veig votant moltes vegades junts quan es tracta de votar retallades i quasi sempre junts en el Congrés dels Diputats per votar retallades. El Partit Popular i Convergència i Unió aquí s'esbarallen molt però allà es posen d'acord. Dit això, vostè sap que el PSC, el Miquel Iceta, s'ha ofert per aportar estabilitat. Per què?
Sí, però vostè creu que hi haurà aquest acord, o des, creu que anem abocats a unes eleccions?
Des del nostre punt de vista, no es pot convocar els ciutadans en un moment tan difícil, tan complicat, abans li donava alguna xifra de gent que viu en situació de pobresa o d'aturats, podíem parlar molt d'això, o de les retallades a la sanitat, etc, o dels desnonats, és igual. En aquest moment, el que el govern el que ha de fer és governar, i per tant, no estem per convocar eleccions cada dos anys, que de totes maneres ja s'ha vist que el senyor Mas cada vegada que convoca eleccions perd algunes plumes, perquè volia tenir 70 diputats, es va quedar amb 50, i ara les enquestes li donen 30 i escaig. Però vaja, més enllà de les enquestes. La proposta de Miquel Iceta per poder portar aquesta estabilitat té condicions, evidentment. Són quatre condicions molt clares: que hi hagi polítiques de creixement econòmic, que hi hagi polítiques de manteniment de l'estat del benestar, que hi hagi una aposta ferma per regenerar la democràcia, el sistema democràtic, i que hi hagi una aposta ferma per poder arribar a un nou acord amb la resta d'Espanya. Són quatre propostes molt fàcils, molt senzilles, i el senyor Mas ens haurà de respondre si està disposat o no.
Si volen fer alguna pregunta també, curta i breu, si és possible, els deixo fer. Vicent.
Senyor Navarro, diu que el PSC no s'ha mogut, però el que queda bastant clar últimament és que hi ha una part central de la societat valenciana catalana que sí que s'ha mogut.
I valenciana.
I valenciana.
Per altres motius.
Espere que per a bé. Espere que per a bé. I confie que sí. Clar, aleshores això deixa el PSC, que és un partit que ocupava i vol ocupar la centralitat, en un lloc una mica estrany. Si la centralitat, que són moltíssima gent, es mou, vostè ha dit que no van anar a votar, però van anar a votar centenars de milers de persones, aquí el PSC pot quedar-se molt descol·locat. Mire que tant Unió com Convergència, com Iniciativa, com el PP, a la seva manera, cada un s'ha mogut també d'acord amb la societat. I, per tant, la pregunta és clara i ràpida. Mirant les enquestes i el que van dient els sondejos d'intenció de vot, vostè no pensa que això li pot suposar un càstig molt fort al PSC en les pròximes eleccions?
Aquí es barregen moltes qüestions. Abans parlàvem de la crisi democràtica, parlàvem de la falta de, diguem-ne, de confiança dels ciutadans en els partits polítics, sobretot en els partits polítics tradicionals, els que hem tingut responsabilitat de govern. Moltes coses les hem fet bé, algunes les hem fet malament, i de fet estem pagant les conseqüències d'això. Però en qualsevol cas, vostè diu que la societat s'ha mogut. Bueno, podríem discutir això, perquè les enquestes són enquestes.
No, les enquestes. Fa 10 anys, o fa 5 anys, o fa 3 anys, no hi havia 1.900.000 persones que votarien sí en una consulta com la que es farà l'altre dia.
Permeti'm que li digui, les enquestes són enquestes. Jo no diré que els que no van anar a votar són la majoria silenciosa, etc, perquè els que no van anar a votar en aquest procés participatiu no sabem què pensen. Però sí que hi ha enquestes que diuen que molta gent, la majoria de la gent, estaria disposada a quasi la totalitat de la gent a canviar, és evident. Però que molta gent estaria disposada a intentar buscar un nou acord amb la resta d'Espanya en el qual es poguessin blindar unes determinades competències pel que fa a la cultura, l'educació, etc., en la qual hi hagués un reconeixement explícit a la singularitat de Catalunya. Per tant, nosaltres estem aquí. I com que estem aquí, el partit el que ha de fer és liderar a totes aquestes persones que pensen que encara hi ha una sortida possible. I jo ho penso, sincerament. Ara, és veritat, escolti'm, nosaltres a les enquestes, des del punt de vista de la intenció de vot, no sortim com un partit molt majoritari, però és que aquí, com li deia abans, es barregen moltes qüestions. Ara, nosaltres hem de construir un missatge sòlid, hem de construir una proposta sòlida, que jo crec que la tenim, i hem de recuperar aquesta credibilitat, i això encara no ho hem fet.
Vaja, jo.
Amb aquest acord amb l'Estat, reforma constitucional, si es vol, vostè seria partidari de que també inclogués la possibilitat d'una secessió acordada? Dit d'una altra manera, no tan sols això que ho sabem, el blindatge, pam-pam-pam, sinó també amb majories qualificades, si es vol, però que hi hagués la possibilitat, no tan sols per Catalunya, sinó per altres territoris de l'Estat, de poder anar amb un procés a l'escocesa, en el qual la gent pogués decidir si en un moment determinat forma un altre estat amb la complicitat de la Unió Europea.
En cap cas és la meva opció, però estic disposat a discutir-ho.
Perfecte.
Però, fixin-se vostès, és que hi ha un problema gravíssim. En aquest moment en el que sempre, tot el dia, estem discutint i estem debatent els temes territorials, vostès aquí, altres mitjans de comunicació, totes les tertúlies, etc., no hi ha cap espai institucional on jo pugui presentar la meva proposta federalista, on el senyor Mas pugui defensar la independència, on el senyor Rajoy pugui defensar una recentralització de l'estat espanyol. No hi ha cap espai. Ara, posin-me a la taula, posin-me a l'espai institucional, jo defensaré el meu i disposat a escoltar tot el dels altres. D'això es tracta, precisament.
Sense ànim de furgar el passat, però crec que hi ha una foto que és un punt d'inflexió en la seva carrera, que no sé si coincidirà amb mi, amb la seva carrera liderant el PSC.
La meva activitat política.
La seva activitat política. Crec que la campanya va ser un encert, la campanya electoral de 2012, en quant a intentar pescar un mercat, que és aquest que ni és espanyolista ni és independentista. Vostè situava al mig i sortia Alicia Sánchez Camacho, un personatge figurat cridant per un costat i els altres per l'altre. En quant a mercat, crec que era un encert de posicionament.
Li va agradar aquell espot.
Sí, crec que era un encert de posicionament.
Li va agradar, però...
Estava molt bé per intentar conquerir aquest espai. Jo, evidentment, ni compro ni comparteixo, i crec que li faltava credibilitat al projecte federalista, però era molt encertat intentar pescar aquest espai que existeix. I després, crec que ara farà un any, aquella foto vostè va anar virant, o almenys a la escenificació, a les fotos, que al final són tan importants com el fons amb aquest negoci, aquella foto del 6 de desembre de la Constitució amb la Maria de los Llanos de Luna, que és la delegada del govern espanyol a Catalunya més inflexible, en permís de Julia García Valdecasas, a la senyora Sánchez Camacho, que ja hem vist com està, què fa, i etcètera, etcètera, el senyor Albert Rivera, és a dir, es va posicionar fent la foto al costat del bloc del no a tot, no? Per tant, vostè va canviar aquell espot electoral que estava al mig i es va posar al costat dels que cridaven, i se'n penedeix d'aquella foto, del brindis.
Jo l'hi explicaré. Aquell brindis va ser una manipulació impresentable per part de la delegada del govern.
Això no ho sabia.
Em va semblar increïble. El que passa és que el que no va sortir tant va ser que jo, quan vaig sortir a fora, vaig fer allò que se'n diu popularment un canotasso i vaig fer una crítica molt, molt forta al Partit Popular, a Ciutadans i tot el que representava.
Perquè de la foto allò brillant, clar.
Sí. Però hi havia una altra foto que no s'ha publicitat tant. És a dir, el PSC, jo com a primer secretari, va ser l'únic partit que estava present en els dos actes, o dels dos actes institucionals més importants. Un, l'11 de setembre, en el qual crec que tots els partits hi han de ser presents, els del no hi van anar. Jo sí que hi vaig anar, al costat de tots els independentistes. Per tant, podria haver una part que digués, el Pere Navarro s'ha convertit en... està al costat dels independentistes defensant no sé què. L'11 de setembre, i alguns partits no hi van anar, i nosaltres hi vam anar, perquè l'11 de setembre és una data important.
No és notícia, perquè vostè hi anava sempre.
I el 6 de desembre, sí, però hi ha partits que anaven sempre i van deixar d'anar. I el 6 de desembre és la data del dia de la Constitució. I hi va haver un article de l'Albert Soler Brosset, fill de Soler Tura, en el que reivindicava que la Constitució era un esforç que havien fet les esquerres d'aquest país d'una manera molt més important que les dretes. I que li sabia greu, és un article que es va publicar fa uns anys, i jo vaig recuperar, i que li sabia greu que la defensa de la Constitució, d'aquesta Constitució, estigués en mans del Partit Popular, que és un partit que no la defensava en el seu moment. I vaig anar justament per reivindicar que aquesta Constitució és... no es pot dir que sigui de ningú, però hi van haver uns que van fer més esforços que uns altres, i aquests van ser els partits d'esquerres, i entre altres, en Jordi Soler Tura, que en aquell moment no estava en el PSC, però representava els partits d'esquerres. Per tant, vaig anar a reivindicar aquesta Constitució que nosaltres volem canviar justament perquè pensem que és una norma de convivència. I el del brindis, insisteixo, ja sé que és una foto molt famosa, etc, però comparteixo molt poques coses amb els protagonistes d'aquell brindis.
Això també és delicte de la foto, encara també, si comparteix
també,
tampoc.
També li he de dir, comparteixo molt poques coses i cada dia que passa, menys coses.
Gonzalo, bon dia, senyor Navarro.
Bon dia.
Vostè va guanyar unes eleccions a secretari general del PSC per aclaparadora majoria, però va intentar, dialogant, va intentar generar un consens, i en aquest cas... persones del sector nacionalista, recentment independentista del PSC, li va donar càrrecs a l'executiva i fins i tot a una d'elles li va anomenar portaveu de grup parlamentari en el PSC. Vist el que ha succeït recentment, se'n penedeix d'haver estat tan negociador, tan consensuador, quan realment a vostè li han acusat de tot el contrari?
La veritat és que la meva manera de ser és ja d'alcalde, d'intentar arribar a acords. L'Ajuntament de Terrassa va ser el primer ajuntament que va fer un pacte anticrisi l'any 2009 amb tots els partits polítics. Aquesta és la realitat amb tots els partits polítics. Per tant, el meu tarannà és un tarannà de diàleg, de negociació i d'acord, que és el que ara estem defensant com a partit i personalment jo també. En qualsevol cas, jo ho tornaria a fer. Ara, abans he demanat coherència i el que demanaria és coherència. Quan algú t'integra en un equip, el que has de ser capaç és de defensar les teves posicions, però també, finalment, defensar el que es decideix democràticament. Aquí hem parlat de la democràcia, etcètera, etcètera. Per mi la democràcia és importantíssima. I la democràcia feta en forma és la que s'ha de respectar.
Sí. Una molt breu. Miri, tenim com molt tard eleccions a novembre del 2015 al conjunt de l'estat espanyol, i molt probablement sigui bastant probable una alternativa d'esquerres. No creu que molta gent que ara està despreciant absolutament el paper que pot tenir el PSOE, que no és ni molt menys el del PP, i que molta gent que quan diu que va contra Espanya o no li agrada Espanya, el que no li està agradant al PP, amb un PSOE absolutament renovador, canviat, això pot donar un tomb favorable cap a Catalunya molt significatiu?
No en tingui cap dubte. El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, diu... Tenim alguna discrepància, però finalment diu, escolta, això de Catalunya s'ha d'arreglar votant. Això contrasta amb el Partit Popular, que ens envia una querella, i contrasta amb el Partit Popular, que recull signatures en contra de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya per tot Espanya. Per tant, jo crec que sí que existeix una altra Espanya, que espero, que penso que és majoritària i que s'expressarà l'any que ve amb una victòria del Partit Socialista.
Notícia última hora, no per esperada, però és notícia última hora, ha mort a Sevilla la duquessa d'Alba. Cayetana Fitz-James Stuart, amb un cognoms i noms impossibles de dir tots, perquè no acabaríem mai, però la duquessa d'Alba ja, la van portar des de l'hospital fins a casa seva, i ja sap la notícia de la mort de la duquessa d'Alba.
Descansa.
Un personatge...
Personatge
irrepetible.
Si la definició com a irrepetible és irrepetible, estaríem d'acord. Sí. Una altra cosa, el que passa és que se'ls ha generat feina als companys de la premsa al paper cuixer, perquè entre això i l'entrada a la presó de la Pantoja, déu-n'hi-do el cap de setmana que hi haurà.
Però perdona, Jordi, aquest any és un any de canvi bestial. Mm. Estan morint persones significatives com cap altre any. Sembla un daltabaix absolut, des de totes les perspectives, de paper cuixer, empresaris, de totes les perspectives.
Vicent, alguna pregunta per acabar, Pere Navarro?
Sí, Podemos espanta el PSOE a Espanya perquè no sembla un partit disposat a fer això que diuen un bloc d'esquerres, i està ocupant un espai polític que abans ocupava el PSOE, i creixent molt en les enquestes també. Preocupa Podem el PSC a Catalunya? Tenen contactes amb aquesta gent? És possible que facin alguna cosa junts? Es poden entendre d'alguna manera?
I jo el que sé, jo no en tinc, però jo el que sé és que hi ha persones del PSC que evidentment tenen contactes amb tots els partits i també amb aquest partit, però en qualsevol cas el que es tracta és que nosaltres sapiguem defensar unes propostes que són les que ha defensat el Partit Socialista, de una sortida d'una crisi econòmica, i que tothom tingui oportunitats per poder treballar i per poder viure amb dignitat, i un nou acord amb Espanya. Si Podem defensa això, doncs probablement ens posarem d'acord. Si defensa altres coses, que encara no sabem exactament quines són, doncs segurament no ens posarem d'acord, però en qualsevol cas nosaltres volem reafirmar la nostra posició.
D'ahir al Parlament, això que PSC i Convergència i Unió es posessin d'acord per evitar que Manuel Bustos comparegués a la Comissió Anticorrupció, com, no, costa entendre, com va
No, la comissió aquesta, el tema és que això es va iniciar perquè resulta que hi ha el senyor Pujol que ha confessat que ha comès un delicte i que tenia diners en paradisos fiscals, etc, i es va crear justament per això. No, i la nostra posició
és... La sensació de tapar les vergonyes.
No,
una
escolti,
mica,
nosaltres concentrem en el tema Pujol. Si està parlant amb una persona que va iniciar una comissió d'investigació per la gestió de la sanitària a Catalunya en el nostre govern, perquè jo estava absolutament convençut que havia sigut correcte. Vaig dir, escolti, si hi ha dubtes, una comissió d'investigació ho vaig proposar jo. Per tant, escolti'm, tot clar, ara... el que no pot ser és que s'amagui el cas Pujol entremig d'una perdigonada en la qual convidem fins i tot a comparèixer, jo sé que la duquessa d'Alba perquè ha mort, però si no, fins i tot la duquessa d'Alba estaria aquí. No desviem l'atenció. Aquest és un cas molt important pel que significa, diguem, el personatge, i molt important perquè significa de fer net en un país, doncs, que té molts problemes de corrupció també.
Acabo. Em permet... Crec que va haver-hi la jutgessa a parlar de resoldre o a través d'una mediació. Què va passar en el cas de la senyora aquella famosa de d'Ullestrell?
Bueno, estem en això, de totes maneres les coses s'allarguen, vull dir, no hi ha cap pressa. Però en tot cas, jo en aquest cas, el que vaig fer va ser el que em va aconsellar el conseller d'Interior, que és presentar una denúncia al jutjat. Aquesta senyora, evidentment, existeix. Algú deia que era inventat, existeix. La situació es va produir, i del que es tracta és que se sàpiga la veritat. Jo estic molt interessat perquè se sàpiga la veritat i perquè hi ha coses que no es poden defensar amb determinades actituds, i un pot estar molt en contra del que tu penses, però s'han de defensar de diferent manera.
El molesta l'autorització que se li ha fet al seu pare?
Bueno, la veritat és que hi ha coses que no tenen que veure amb la política, tenen que veure amb temes personals, i per tant em sembla que en política no s'hi val tot. I s'ha de ser digne, es defensi el que es defensi. A vegades doncs, les indignitats fan que el debat polític estigui a vegades amb una alçada que els ciutadans no mereixen.
Moltes gràcies, senyor Navarro. Mira, què fas, Vicent, quina cara ha fet el Vicent Sánchez?
No, home, vostè ha tocat al final d'un tema complicat. Se'l reserva per l'últim moment. També és veritat, senyor Navarro, que no només de vegades hi ha jugades polítiques, sinó que la gent també s'hi presta. Vull dir, és una mica, ja sé que el tema és molt dur, però és una barreja de vegades de tot.
Sí, però em sorprèn que no sapiguem què fan els familiars de molts altres polítics i que només se sàpiga això. A mi és que em sembla molt sorprenent, no?, que no sapiguem què va fer el pare o la mare, si estan vius, a la senyora Joana Ortega, que ha estat asseguda aquí, sí, o el pare i la mare del senyor Oriol Junqueras, o el germà de no sé qui...
Creu que hi ha una manera...
Alguns germans sí que els veiem al jutjat, i alguns fills d'algú també els veiem passant pel jutjat.
Creu que hi ha una manera manipulant això o manipulant...
Jo no he cregut mai en mans negres. He cregut en actituds indignes amb la política. I, per tant, la política s'ha de fer respectant molt els ciutadans i que els ciutadans... doncs puguin decidir les coses en funció dels programes polítics, de les actituds, etc. Jo en la meva vida política sempre he fet això i ho continuaré fent. Per tant,
no,
escolti'm...
No sé si són indignes o són indignes. Això ja no ho sé, perquè la conclusió l'ha de treure el Pere Navarro. A mi hi ha hagut una utilització, jo crec que molt barroera. Uh-huh. I això ho he dit ja més d'una vegada.